Esports 21. El resum i l'anàlisi de la jornada del futbol comarcal, feta per la redacció d'Esports amb un extens equip de col·laboradors encapçalats per Tito Boada. Esports 21, els dilluns a 8:45 del vespre a les zones de Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda. Us donem la benvinguda a aquesta edició de l'Esports 21 a Ràdio Vilafranca, avui dilluns 12 de juny del 2023, quan passen 8 minuts de 8:45 del vespre. Programa en el qual parlarem d'aquest sorteig de la Copa Ràdio Vilafranca. Estem immersos en un moment una mica de caos, intentant reconnectar amb el Castell de Sant Martí, on ja s'ha fet aquest sorteig, ja coneixem els emparellaments. Aquí tenim a l'estudi a la Marian Sadurní. Marian, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, ja ho saps, no?, que això és la tecnologia. A vegades sí, ens passa... Sí, sí, sí.
En altres sectors, avui he tocat amb el sorteig, però bé. Ara esperem poder-nos comunicar amb ells ràpidament.
Avui ens ha tocat a nosaltres. Bé, allà tenim a tot l'equip d'esports, a tots els col·laboradors habituals de l'Esports 21, també amb la Copa, Tito Boada i companyia, que ja han realitzat aquest sorteig. De moment anirem una mica repassant el que ha donat de si aquests emparellaments. També parlarem de la darrera jornada de Tercera Catalana, escoltant alguns dels protagonistes de la jornada, però també us avancem que en el moment que puguem, en el moment que la tecnologia ens ho permeti, també escoltarem els protagonistes a peu de camp, allà, doncs, amb els diferents representants dels clubs participants en aquesta Copa. Se'ns acaba la temporada i ja tenim aquí una altra copa un any més.
Home, una copa que, almenys pels equips penedesencs, és una motivació per acabar a vegades aquestes segones voltes que són queden eternes, no? Mm. En el cas particular de la Múnia, un cop ja certifiques la permanència, que no en tenia cap dubte que l'aconseguiríem, l'altra motivació és la copa. I justament el que crec que ens permet la permanència és motivar-nos per entrar a la copa.
Perquè sí que és veritat, clar, aquests equips de tercera que esteu allà, perquè s'entengui bé i sense voler faltar, en el no-res, no? Que sense aquestes aspiracions d'ascens, sí que hi ha aquest al·licient, que no s'acaba aquí la temporada. Potser cada cinquè no et dona res a efectes classificatoris, però sí que és veritat que després tens aquest al·licient de la Copa, que és la gran festa del futbol de casa nostra, no?
I tant, i jo crec que es va veure molt a xarxes, no? Que es van certificar aquestes classificacions. Veies que els clubs de la comarca també celebraven, no?, el fet de poder jugar aquesta Copa, una Copa que ja està consolidada molt els darrers anys, i que tothom l'espera. És cert que últimament amb la calor se'ns fa una miqueta més feixuga.
L'any passat teníem una onada de calor i tot.
Però amb tothom amb ganes de jugar-la.
Sí, i a més és un tema de conversa. Tu vas a qualsevol camp d'aquí la comarca i potser en els primers mesos de competició no, però a mesura que ja ens acostem a la primavera, abril, maig...
Tothom comença a sumar
jornada,
i restar.
Ja es comença... Tu deies que tenies un Excel, perquè, a
sí,
veure,
sí.
Deixem-ho clar, aquí doncs les filies estan clares en aquesta taula, no?, pel que fa a la Marian.
Bueno, però al final, perquè era això, o sigui, perquè sempre respecte al grup, jo sempre els feia el missatge positiu, no?, de no hem de comptar el que tenim per baix, sinó anem a comptar els punts que tenim la copa, i per tant vaig fer l'Excel veient els rivals que hi havia. És cert que nosaltres jugàvem aquests tres punts últims del Badia,
sí,
no?, que això també ha quedat
coixinet,
una mica així, i la vam poder certificar aviat, aviat, o sigui, no vam esperar l'última jornada, però bueno, sí, sóc així de friki i tenia un Excel amb diferents combinatoris possibles.
Any, pel que fa a la Múnia, ja que et tenim aquí, complicat, i que ara en aquesta ratxa final doncs s'ha aconseguit arreglar i fins i tot acabant en novena posició. Que...
Bé, és que hem aconseguit algo que no havíem aconseguit durant tota la temporada, no?, que era encadenar més de dues victòries consecutives. Mm. O sigui, ho hem aconseguit a final de temporada. Bueno, complicada pels resultats, però al final...
De fet, sí...
Tenim un punt menys que la temporada passada. I la temporada passada, amb 50 punts, van acabar 6ens. Aquest any, amb 49, 9ens, finalment. Vull dir que la puntuació es pot dir que hem fet la mateixa. Mm. I tens aquesta sensació diversa, no?
Comptant l'últim partit, no?, que ja s'us donava per guanyat, 5 victòries consecutives, també sumem aquell empat contra el Sitges B.
A l'últim minut.
Porteu des del mes d'abril sense perdre.
No, jo crec que... al final de la temporada l'has de valorar, jo penso, positivament. Eh? Recordo també el partit al camp de l'Atlètic Vilanova, que se'ns planten amb aquell 3-0, i ets, i a l'últim moment hi ets. Ja no entrarem en les decisions arbitrals, eh? Però hi va ser allà, vull dir, ells demanaven l'hora, perquè allà el més just hauria sigut acabar empatant, perquè la nostra primera part va ser desastrosa, i era un rival directe. És cert que, a l'igual allà la pressió, que sabies que si guanyaves tenies molta permanència a la butxaca, però bueno, ho vam aconseguir la jornada després.
Aviam, això pel que fa a la Lliga, després, si un cas, tornarem, però parlem d'això més recent, que és aquest sorteig de la Copa. Ens ha deixat uns encreuaments interessants, sobretot aquest dissabte. Tenim aquest duel entre la Granada i la Múnia. Comencem, anem per ordre. Dissabte a les 5 de la tarda, el primer partit entre Espirall i Hortonenc, i dissabte a les 7, aquest duel entre la Granada i la Múnia. Recordem que els dos guanyadors d'aquests dos partits es veuran les cares en la primera semifinal de la setmana següent. Per tant, aquí que hi ha tres equips de tercera que es poden veure les cares a semifinals.
Sí, per mi queden uns duels molt interessants, no ho comentàvem, un quadrant, per dir alguna cosa, han quedat aquests tres equips de tercera, a part, en aquest cas, per exemple, la Granada Múnia, no? Que els hem acabat una posició més per sobre d'ells per un punt.
Sí.
Els duels també van ser igualats durant la temporada, i l'Espirall, un equip que ha donat molta feina aquesta temporada. Per tant, els tres equips dona molt de joc. I l'Hortonenc, si ara no em falla la memòria, juraria que va ser l'equip que ens va eliminar la temporada passada nosaltres a la Copa.
Ara hauríem de tirar
d'historial. Així, però és cert que la Múnia es va quedar una mica amb aquesta espineta la temporada passada d'aquella eliminació ràpida a la Copa.
Doncs t'ho consultaré perquè...
Jo no hi vaig poder ser, però ara m'ha sonat, no sé si va ser... L'Hortonenc o va ser...
L'any passat, a les semifinals, va ser... No, la final va ser Martinenca-Hortonenc, aviam... Sí, l'Hortonenc eliminava la Múnia, sí.
Anava a dir, 0-1. Ara, per això vull dir que
I la Martinenca al Riu de Bitlles.
Té salseta, vull dir que...
Aquí, aquests partits de dissabte, però diumenge també tenim dos més, a les 5, Gelí de Riu de Bitlles, també déu-n'hi-do, amb aquest Riu de Bitlles que... ha fet una bona temporada. Després escoltarem el tècnic Alejandro Carretero, però bé, la temporada de l'equip de Riu de Bitlles, una mica el que s'esperava, també.
Ja li tocava, no?, que venia potser de la temporada passada a patir una miqueta més.
Aquí tenim els community managers,
Sí, de la casa, que no faltin. Va patir una miqueta més, potser, la temporada passada al Riu de Bitlles, i aquesta temporada ha fet una temporada que...
I un Iboluque...
Típiques d'Alejandro, no? Per entendre'ns?
I un Iboluque 43 gols.
Això realment espectacular. Són molt gols.
Sí. I l'altre partit, aquest diumenge
aquí,
a les 7...
Aquí, per això, el Gelida, si no m'equivoco, ha fet una revifalla, no? Un cop arriba l'entrenador, l'Isaac... Ara no em sortirà el cognom, que em disculpi, que havia estat a la Palma de Cervelló, diria, entrenant abans, o el Corbera, potser.
Sí, de fet, el Gelida ha acabat la Lliga, déu-n'hi-do, amb una molt bona ratxa i pujant fins a aquesta tercera posició.
Per això, vull dir que la dinàmica amb la que arriba l'equip, i ara t'enganyaria, però diria que és... Que...
Sí que potser els equips de quarta venen molt forts aquest any, perquè tenim Gelida, Hortonenc, Sant Pau i Monjos, tots quatre són del tercer al sisè consecutivament, per tant estem parlant de lo milloret de la Lliga Penedesenca, sense comptar, clar, el Molanta, que finalment no la juga perquè està jugant aquesta Copa de Campions, malauradament quedaven eliminats. Per tant, també els equips de quarta que venen apretant fort en aquesta edició de la Copa.
Exacte, sí. I com confirmava, és l'Isaac, és l'entrenador que... justament la temporada aquella que jo portava la... estava a la Múnia abans just del Covid, era un dels entrenadors que... amb els que vam jugar, no?, contra els que vam jugar, i el recordo com una persona que plantejava molt bé el que volia jugar. Per això dic, que aquest reflotament amunt del Gelida és a tenir en compte.
Isaac Bustamante.
Exacte.
Isaac Bustamante. Per tant, aquests són els emparellaments macos, no?
Sí. I a part és que és això, és l'essència d'una eliminatòria.
Això fa molt també al partit únic.
Això que són els futboleros... Algun dia ho hem parlat amb els companys d'aquí, que potser estem en un moment on el futbol s'ha de reinventar una miqueta. Potser no cal fer una Kings League, no? Que és una altra, no, és una cosa a part.
Ui.
Però és aquest al·licient del seu, no sé, no? En un partit. Sí. No té... Té una màgia. I
bueno,
ja
de fet, ho hem vist aquest cap de setmana, ara, aquestes últimes setmanes, amb els play-offs de segona federació, tercera, primera... Clar, també hi ha el factor aquest, és molt diferent, no? Aquests equips que arriben i després tenen en compte també la seva classificació, si empaten al final de la pròrroga, però hi veiem, per exemple, el Castelló Deportivo, és que era una bogeria. Ja després, sense entrar en detalls del que pugui fer un porter o pugui fer l'altre, però...
És que és això, és el concepte de l'eliminatòria, ho has de donar tot. I
Copa del Rei, que també canviava a partit únic, això també que, en els últims anys ha canviat molt.
Sí. Perquè li hem de donar alguna cosa, perquè el que dèiem, o sigui, el que passa aquí a tercera catalana, o fins i tot a quarta, és que, o sigui, a tercera encara tens el tema de si baixes o no baixes. Les temporades acaben sent com molt llargues quan estàs amb aquell no-res, no?, que parlàvem. Sí. I potser és un algo que la però federació...
Això també els hi passa als de quarta, aquells equips que estan allà
a quarta, a futbol base, és que passa amb moltes categories. A vegades és això, replantejar una mica com tenim les competicions.
Que això ho hem parlat aquesta temporada, jo recordo alguna entrevista que hem tingut amb el Ramon Sadurní a Molanta, clar, ens deia, sí, pujar està bé, però pujar per pujar i estar allà que la temporada se'ns faci llarga i no tinguem res en joc, clar, al final també estem per jugar i gaudir. No això aquells equips que potser es presenten amb 11, no? A les últimes jornades. Això...
Són coses que crec que s'han d'anar valorant i escoltant a moltes veus de l'entorn del futbol, per trobar solucions. I és això, aquí tenim la sort d'aquesta Copa Ràdio Vilafranca que ens permet donar aquest al·licient de cara final, perquè aquí s'ha vist clar que s'ha decidit a l'última jornada, podem dir, no?, qui entra i qui no entra a tercera. Hi havia aquestes places en joc, vull dir que... És més, el dia que jugàvem a casa, que nosaltres vam guanyar la Granada, depèn del que fes el Torrellenc, hauria pogut entrar allà dintre. El que, bueno, aquell dia, si no recordo malament, van perdre el camp dels Ribes. Que si ells haguessin guanyat, o sigui, és que això... érem allà tres equips per una plaça. Vull dir que això és molt xulo.
Perquè Riudebitlles ho tenia claríssim, que la jugava a l'Espirall, podríem dir que també, però sí que és veritat que a partir d'aquí la Múnia i la Granada són estat jugant,
i el Can Cartró,
i fins i tot Can Cartró i Torrellenc.
Nosaltres superem el Can Cartró la jornada anterior, que sabem que nosaltres ja sumem els 6 punts, ells encara que ens guanyin, no... però és que estava això, i el Torrellenc, perquè va perdre, ja dic, parlàvem amb el Carlos Fernández, sí. I encara estarem allà dins.
No, és que
però teníem desplaçaments, aquest cop al calendari, nosaltres teníem com més complicat el Montbui, per classificació, però ho teníem a casa. I nosaltres, si aquest any, tot i que els resultats potser no han acabat sortint, aquest any l'ambient a la Múnia des de la grada han punxat molt, l'han pes molt a l'equip.
Això també fa tenir aquesta afició darrere, aquests camps que ho poden permetre també, no?, i que tenen aquesta gent...
Bueno, ha estat el jovent i la canada del poble, que s'han vist identificats, coneixen els jugadors, sí. Quan mentre escalfen ja els criden pel nom, tenen timbals, tenen de tot, i això al final fa.
Bé, doncs, entrem... portem ja un quartet d'hora aquí parlant de futbol i, si no vaig errat, ja estem en disposició de connectar amb el nostre company Antoni Carbó per anar pulsant les sensacions que tenim allà al Castell de Sant Martí després d'aquest sorteig. Antoni Carbó, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, companys. Doncs sí, efectivament, estem aquí a Sant Martí, des d'aquest marc incomparable com és el Castell de Sarroca, on s'ha fet tota la presentació de la Copa Ràdio Vilafranca, també el sorteig, i tenim ja els emparellaments a punt. Hem de dir, doncs, que pel dissabte a les 5 de la tarda Espirall Hortonenc obrirà aquesta Copa Ràdio Vilafranca 2023 i a les 7 de la tarda la Granada a la Múnia. Això per lo que fa als partits del dissabte. Per lo que respecta al diumenge, a les 5 de la tarda Gelida Riudebitlles i a les 7 Sant Pau els Monjos. Aquest ha sigut, doncs, la sort que els hi ha tocat amb els equips presents amb aquesta Copa Ràdio Vilafranca 2023. Ho tenim aquí, estem amb algun protagonista. Estem amb un protagonista, per exemple, amb l'entrenador de l'equip de Sant Pere de Riudevitlles, que s'enfrontarà el diumenge a les 5 de la tarda amb el Gelida. Alejandro, bona tarda.
Hola, què tal?
T'ha tocat un equip de quarta, el Gelida. Com veus aquest rival?
Bueno, me ha tocado Gelida, tercer clasificado en su grupo. Un equipo que viene con un tramo final muy bueno. Un equipo con bastantes goles a favor, pocos en contra. Bueno, un equipo que vendrá con sus objetivos y que tiene un buen entrenador.
¿Preferías un equipo del teu grup, de la tercera, o perquè ja els coneixes, o prefereixes jugar amb un equip de quarta?
No prefiero ningún equipo en concreto. Está claro que si nos hubiera tocado un equipo de nuestro grupo lo conocemos más, pero bueno, igualmente también pediremos que nos digan un poquito los rivales de cuarta, cómo juegan y poco más.
Perfecte, Alejandro, que hi hagi sort el diumenge, en aquest cas a les 5 de la tarda, si les temperatures continuen igual, farà una miqueta de caloreta, però bueno, s'aguanta bé. Ja farem un descans per beure aigua. Gràcies, Alejandro.
Gràcies a vosaltres.
Doncs vinga, aquesta és l'entrevista del primer partit de diumenge a les 5 de la tarda, aquest Gelida Riudevitlles. Buscarem algun altre protagonista. Veurem si tenim algú de Sant Pau. Doncs sí, ja tenim aquí en Rafa Moral, entrenador de l'equip del Sant Pau, i que ens farà 5 cèntims de com veu aquest rival. Rafa, bona tarda.
Bona tarda.
Sant Pau Monjos, un equip de la teva categoria, no t'ha tocat els de tercera. Com veus aquest partit Sant Pau Monjos?
Bueno, com ja vas dir la primera vegada, volia que toqués un de tercera. No ha sigut així, ens ha tocat els Monjos. Molt igualat, serà molt igualat. Amb dos estils antagònics, els Monjos que juga més en llarg i nosaltres que intentem a través de la possessió arribar a la porteria contrària. Bueno, veurem, serà molt complicat. El Monjos és un equip que els hi foten molt pocs gols. Bueno, però bueno, a un partit pot passar qualsevol cosa.
Molt bé, doncs que hi hagi sort amb aquest partit de diumenge a les 7 de la tarda, que el fareu una miqueta més a la fresca,
sí,
que no els a les 5.
Això és veritat.
Gràcies, Rafa. Gràcies. Bé, anem buscant protagonistes. Òscar Martínez dels Monjos. Doncs vinga, ja el tenim aquí. Acabem de parlar amb el Rafa Moral de l'equip del Sant Pau. Òscar, Sant Pau Monjos, com ho veus tu?
Bon partit. Molt bon partit. Ens coneixem de la Lliga, ens respectem, que és l'important, i serà un partit molt disputat.
El rival preferies, el mateix que he preguntat abans, preferies tindre un rival de tercera o et va bé que sigui un del teu grup que ja coneixeu?
Qualsevol. Tots són forts. O sigui, em preocuparia un equip que ha quedat últim. Però nosaltres, mentalment, si ens enfrontem amb els de baix, ens costa més. Qualsevol d'aquestos, encantat, cap problema.
El Rafa parla de dos estils de joc molt diferents, el dels Monjos i Sant Pau.
Bueno, estem a quarta, crec que els exercicis són molt similars. Sí que nosaltres som un equip molt físic, que anem a totes i fem de tot una guerra, una batalla. Llavors sí, som un equip molt complicat i molt empalagós. Això és normal i tothom ens ho diu. Però bueno, serà divertit.
Gràcies i que hi hagi sort en aquesta Copa Ràdio Vilafranca 2023, que respectin les lesions i que hi hagi esportivitat sobretot.
Gràcies a vosaltres.
Bé, anem passant protagonistes. Ja tenim tots els de diumenge fets. Ara el que ens queda és els partits pel dissabte. Tornem un moment la connexió als estudis centrals i en quan tinguem el protagonista a punt us avisem, companys.
Molt bé, Antoni, doncs moltíssimes gràcies per aquesta feina que estàs allà enganxant els diferents protagonistes. Com deies, doncs ja representants de tots els partits de diumenge. Recordem, diumenge a les 5, Gelida Riudevitlles, i a les 7, Sant Pau Monjos. I dissabte a les 5, Espirall Hortonenc, i a les 7 de la tarda, la Granada, la Múnia. Ara, mentre el nostre company també va buscant diferents protagonistes i mentre l'escoltàvem, també estàvem parlant del disseny de la Copa d'aquest any, no?
Un disseny diferent, en aquest cas. Jo puc... Els altres els tens una miqueta al cap, no? Però sí que les dues que tenim a la Múnia, que ara estan exposades allà sobre la barra del bar de la societat...
Cobrareu entrada pel tour?
No, home, no, això no, sempre tothom benvingut. Però està, les tenia exposades al bar del poble, no? I, bueno, una tercera hi quedaria bé, eh? Aquesta, sí, i té joc, i té joc.
No, sí que és veritat. Sempre aquesta obra del Josep Massana, aquesta copa treballada amb aquest disseny de fusta, i que si aneu, doncs, per exemple, a Instagram del Club de Futbol La Granada, podreu veure la publicació que han fet fa uns quants minuts. Allà es veuen els emparellaments i també aquest disseny de la copa que tenim aquí nosaltres ara també al nostre mòbil i que estàvem revisant fa uns instants. Doncs mentre l'Antoni Carbó segueix al Castell de Sant Martí buscant protagonistes, si un cas repassem el que donava de si la jornada, millor, tornem la connexió amb l'Antoni Carbó. Endavant, company.
Gràcies. Estem ja amb el Marcos, entrenador de l'equip de la Granada. T'ha tocat la Múnia, un equip de tercera del teu grup, que ja us coneixeu molt. Com veus aquest enfrentament?
Bé, bueno, pues bé, igualat, el veig igualat, perquè, bueno, pues mira, aquesta temporada nosaltres els vam guanyar a casa i ara fa poc, l'últim partit que vam jugar a la Múnia, ells ens van guanyar a nosaltres. I, pues bueno, pues el veig bastant igualat, dos equips que proposen joc i, bueno, pues això, ho veig bastant igualat. I després, pues bueno, també juguem a camp neutral i amb ganes de jugar aquest partit i aviam a veure què passa.
Com t'ha anat en general la Copa Ràdio Vilafranca amb les edicions anteriors?
Bueno, jo com a entrenador és el primer cop que entro.
És el primer cop.
Com a jugador sí que la he guanyat. La vam guanyar amb la Granada també fa molts anys, l'any 2009, em sembla que va ser. Però com a entrenador és el primer cop, és l'objectiu que ens havíem marcat aquest any i bueno, pues al final hem aconseguit entrar-hi, no?
Gràcies, Marcos. Que vagi molt bé, que hagi sort, esportivitat sobretot, sí. I parlarem després, veure quins enfrentaments queden per la propera ronda, però primer es té que jugar aquest partit.
Està clar.
Gràcies.
Gràcies.
I ara estem amb el president de l'Espirall, amb el Juan.
No, Salva.
Salva, Salva, Salva. Salva, bona tarda.
Bona tarda.
Espirall Hortonenc, un equip de quarta. Ja us agradava així o preferiu un equip de tercera, bueno, que els coneixeu més?
És complicat. És complicat perquè la Copa sempre té sorpreses. S'ha de respectar l'Hortonenc, a tots els equips de quarta. Jo penso que l'Hortonenc és un gran equip. Jo
l'any passat ens va donar una sorpresa grata, diguem, no?
A mi m'ha agradat molt l'any passat i a la vegada no podem confiar. És un partit i s'ha de respectar tots els equips i jo penso que serà un partit maco i, bueno, s'ha de jugar.
En aquest cas, jugueu en camp propi. Això us dona algun avantatge?
Bueno, sí i no, una mica de pressió als jugadors que aquest any per fi aconseguir entrar a la Copa, que tenim moltes ganes. El jugador està molt motivat, però cada vegada s'ha de jugar.
Era un objectiu que teniu, això de la Copa?
Sí, sí, perquè l'any passat no va entrar i teníem una espineta marcada l'any passat i aquest any l'ha aconseguit i no fa molta il·lusió.
Gràcies, Salva, que hi hagi sort i esportivitat, gràcies, sobretot. Que no ens fem mal,
Molt bé, gràcies.
Ens veiem dissabte. Bé, només ens queden ja l'equip de l'Hortonenc i la Múnia per poder parlar. No els tenim a punt. Tornem altra vegada a la connexió aquí a plaça Penedès i us avisem quan tinguem els protagonistes a punt.
Doncs aquí estem, Mariel, que estan buscant els vostres.
Ah, bueno,
estan amagats.
Jo diria que hi havia el president per allà tombant. Igual hi ha hagut de marxar, Però, si no, adongueu-vos per representats i ja està. Encara diran que uns en parlen.
És veritat, que portes mitja hora parlant.
Home, però parlem del que vulguis.
Aviam, doncs, mentre el nostre company Antoni Carbó us busca a vosaltres
i a l'Hortonenc,
també a l'Hortonenc, doncs repassem una mica el que succeïa en aquesta jornada de tercera. Bé, doncs esperem. Els resultats s'estan esperant perquè l'Antoni està molt ràpid, està a la que salta i ja té protagonistes.
Ens falten els de la Múnia, li dius a la Maria Antònia. No tindrem ningú de la Múnia perquè sembla que ja han marxat,
Posarem falta,
No passa res.
De moment, targeta groga amb els de la Múnia, d'acord?
Molt bé.
Bé, doncs estem amb el president de l'equip de l'Hortonenc, Joan Estruc. Joan, Us toca l'Espirall, l'anfitrió, jugareu en camp contrari aquesta vegada, però l'Hortonenc l'any passat ens va donar molt bones sensacions. No sé com arribeu en aquesta copa.
Arribem amb molta il·lusió de jugar-la, l'equip en té moltes ganes. Sí que és veritat, i tinc aquí el quadre davant, doncs que fa goig perquè tenim a l'Espirall, al local, l'anfitrió, un equip que ha acabat molt bé la temporada, amb jugadors importants. Pel mateix quadre tenim a la Granada de Múnies, i sí que és veritat que pensem en l'Espirall. Però bé, és un quadre que fa goig, fa patxoca, però bé, amb la màxima il·lusió i amb confiança de fer un bon paper.
Obrireu la Copa 2023, Espirall, Hortonenc.
Sí, bueno, sens dubte la temporada anterior va ser un goig per nosaltres poder arribar a la final. Vam moure gairebé tot el poble a Vilafranca al camp, sí que és veritat que la vam perdre, no? Però bé, ens va quedar aquesta espineta clavada que la portem a dins tot l'any arrossegant-la i tenim moltes ganes de competir dissabte.
M'estàs dient que teniu ganes de tornar a arribar a la final, tot i començant amb l'Espirall.
Bé, portem l'espineta clavada, veient el quadre és molt complicat i ja els he dit ara només a l'entrenador i el jugador, escolta, pensant en l'Espirall primer, un equip molt bo, un equip que competeix molt bé, que competeix a tercera, que ha acabat molt bé la temporada, però portem l'espineta clavada, que espero que això, sumat a la il·lusió que tenim, podem treure i fer un bon paper.
Com diria aquell, el tòpic, partit a partit.
Partit a partit, sens dubte, i més mirant el quadre, perquè tenim a la Granada i a la Múnia en el mateix quadre, per tant, tenim a tres equips a tercera catalana abans d'arribar a la final, per tant, primer pensar en l'Espirall i després, si tenim la sort i podem guanyar, doncs ja veurem qui ens toca a les semifinals.
Doncs vinga, moltes gràcies, Joan Estruc.
A vosaltres.
Doncs fins aquí. No sé ara mateix si ens trobarem algun protagonista més. A la Muni ja sabem que són fora. Doncs de moment passem novament la connexió i ara intentarem que no us tallem tan ràpid com hem fet aquests últims moments. Endavant, companys.
Moltes gràcies, Antoni. Tu talla'ns quan tu creguis convenient. Per això estàs allà al Castell de Sant Martí buscant aquests diferents protagonistes després d'aquest sorteig de Copa. Bé, de la Muni... Doncs tampoc
ja
passa
abans,
res,
tampoc, no?
Ja ho hem dit. Ja ho hem dit. Aviam, doncs ara sí, repassem la darrera jornada de competició. Acabava la tercera catalana ahir mateix i poques hores després doncs ja tenim aquest sorteig de la Copa realitzat. Ribes 6, Capellades 1, Sitges B 6, Atlètic Vilanova 1, Montbui 3, Les Cabanyes 1. Aquests dos resultats doncs permetien a l'equip de Pere Costa mantenir la categoria. També aquest partit que no es disputava va dir a B la Múnia, que es donava per guanyat a l'equip de Castellví per 0-3. Aquests 3 punts que sumava l'equip de Marc Bartra. La Granada 3, Olivella 5, Vilanova del Camí 4, Espirall 2, Torrellenc 4, Anoia 1, Can Cartró 3, Riu de Bitlles 3 i el partit entre la Pobla de Claramunt i Montserrat Igualada, que estava 0-1 i al final es va suspendre.
Bueno, hi ha dos equips. N'hi ha hagut uns quants que s'han suspès d'això. Avui, ja per la jornada laboral, no he pogut mirar gaire, sinó també veuria una miqueta els motius de la suspensió d'aquest partit. No? Però vull dir que, si no recordo malament, la Granada anava empatant a la mitja part, que també d'això, i crec que és de celebrar aquesta permanència de les Cabanyes, que ha estat treballant i treballant
un
dur.
Un altre any més, patint fins al final.
I llavors s'ha pogut quedar una temporada més a tercera catalana, que com a penedesencs crec que també queda un grup molt
xulo. I que
xulo,
es mantenen,
no?
Tots els que van començar, que també és important.
Crec que és molt positiu per ells, en particular, com per tota la comarca.
No perdre i després que sumem el Molanta, per tant, l'any que ve serem 8. 8 equips penedesencs a la tercera.
La meitat.
Sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Que segueixi aquesta mitjana, 50%, que està molt bé. Aviam, doncs anem amb protagonistes d'aquests partits del cap de setmana. Penedès Televisió, que es desplaçava a 2. En concret, dissabte a la tarda comencem per aquest duel entre la Granada i Olivella. La Granada 3, Olivella 5, partit que també va servir per acomiadar Morillas, que s'acomiadava amb el cinquè gol de l'equip. Si no l'heu vist, si teniu l'oportunitat, doncs bon gol per també acomiadar la seva trajectòria. Al final del partit, el nostre company Jaume Tutusaus, que també el teníem avui pel Castell de Sant Martí, podia conversar amb el tècnic Marco Soler, amb el qual també hem parlat fa uns instants. Estava desordenat. Bé, doncs no escoltem a Marco Soler, escoltarem Antoni Carbó, que tenim al Castell de Sant Martí avui. Antoni Carbó, endavant, aquí tens.
Gràcies, companys. No tinc a ningú. És per despedir doncs, ja aquestes connexions des del Castell de Sant Martí Sarroca, perquè doncs, els equips els hem entrevistat a tots, no queda pràcticament ningú aquí a dalt a part dels que, de l'organització i algun president d'algun club que hi han parlat. Per tant, nosaltres donarem per acabada la nostra feina i deixarem doncs, ja la connexió amb el Castell de Sant Martí Sarroca d'aquesta Copa Ràdio Vilafranca 2023.
Doncs moltíssimes gràcies, Antoni Carbó, per la feina teva i també dels diferents companys que tenim allà al Castell de Sant Martí al llarg d'aquesta presentació i també el sorteig de la Copa Ràdio Vilafranca 2023, que arrencarà aquest proper cap de setmana. Tornem aquí a l'estudi, abandonem ja les connexions des de Sant Martí i dèiem que aquest cap de setmana podíem parlar amb Marcos Soler, entrenador de la Granada, després d'aquesta derrota per tancar la Lliga, derrota per 3-5 davant un Olivella que veurem si fins i tot no pot acabar pujant de categoria. Era un dels temes que es parlava allà al camp.
Bueno,
veurem.
Suposo que deuran faltar renúncies, percentatges... Exacte, perquè hi ha el tema de la Superliga, no sé ben bé com acaben pujant i totes aquestes
històries...
Serà
un estiu llarg en aquest sentit.
Sí, o sigui, és que això, ja, com que ja ho arrastres des de dalt... T'acaba afectant a baix i tens... O sigui, un altre cas també totalment aïllat és la Granada femení, no? Que
sí, el... sí, sí, sí.
Dissabte passat, jugadores m'estaven dient que encara no ho sabien. I després ens queixem d'altres...
Portem mes i mig, dos mesos ja amb això.
Exacte. Vull dir que...
I queda un estiu per davant. Doncs escoltem a Marco Soler.
Bueno, penso que ha anat a trams la temporada. Van començar una mica malament, amb un calendari bastant fort. Però bueno, després ens van refer i vam tindre una bona ratxa de punts i després pues, bueno, hem intentat tindre una regularitat que a vegades ens ha costat tindre-la, però bueno, penso que per ser el primer any hem donat un saltet comparat amb l'any passat i aquests anys enrere, també hem entrat a Copa, que era el primer, bueno, l'objectiu que teníem al cap i bueno, al final ho hem aconseguit, hem fet 48 punts, em sembla, i penso que està prou bé.
Bé, avui una miqueta centrats en aquest partit d'avui davant de l'Oliver, la primera part ha estat força distreta. La segona, el teu equip, sembla que hagi desaparegut amb els canvis.
Sí, ells ens han canviat el sistema i també doncs, bueno, han posat dos davanters. A darrere estàvem un contra un amb els centrals i bueno, això ens ha fet patir una mica més. Ens hem tancat i també penso que, bueno, que hem proposat una primera part molt física, molta pressió... I amb la calor que feia avui, doncs, bueno, la segona part també ho hem notat amb el tema físic, no? Que han baixat una mica i bueno, doncs ells també tenen el seu i clar, ens han fet mal.
Sí que la pressió a la primera part s'ha fet fruit amb els gols i a la segona part també, perquè el tercer gol ha vingut també d'una pressió, una pèrdua de pilota en defensa.
Sí, després han canviat, nosaltres han canviat, però clar, ja anàvem una mica a remolc, que ens hem intentat adaptar amb el sistema que ens han proposat ells. També hem passat amb 3 a darrere i bueno, també patíem perquè deixàvem molts espais darrere, però bueno, al final era l'últim partit aquí a casa, hem intentat anar a dalt a veure si podíem pues, bueno, ficar un gol, que és el que hem aconseguit, i ficar-nos a dintre el partit, però bueno, al final penso que també el tema aquest físic ens ha passat factura.
Bé, tant l'Olivella com vosaltres teniu la feina feta, l'Olivella era segon, passés el que passés, vosaltres estàveu allà a la Copa. M'imagino que els dos equips el que buscava era tancar amb victòria, no? Molta felicitat a l'equip de l'Olivella. I més, després d'aquest golaç que ha fet el Morillas a última hora, ja ens ha deixat a tots una miqueta xof, no?
Sí, ha sigut el gol a l'últim minut, però bueno, ja el coneixem, el Morillas, un jugador de qualitat que porta molts anys i bueno, sí, els ha fet l'últim gol, que ja ha sigut per tancar el partit a l'últim minut i pues, bueno, felicitar-los, està clar que sí, que han fet una temporada molt bona, que també és un equip que baixa de segona catalana i ja comptàvem, no?, que aquest equip estaria aquí dalt.
Bé, ara com arriba la darrera ja? Com arriba el teu equip a la Copa?
Bueno, pues intentem arribar de la millor manera possible. Ja, abans ja t'he dit que bueno, hem tingut trams durant la temporada, també ens han passat factures, pues, bueno, temes de lesions i tot això, encara tenim algun jugador lesionat que esperem recuperar aquesta setmana i bueno, pues, afrontar-ho de la millor manera possible. No? És una altra competició, una competició maca que ens agrada jugar-la i que al final pues, bueno, és a partit únic i intentarem arribar i preparar-ho de la millor manera possible per poder avançar, no? Però bueno, tot dependrà també de com es dongui, del sorteig, de, bueno, al final tots els equips són difícils i bueno, però penso que, bueno, que l'equip està bé. està bé i hem d'aconseguir, doncs, això, treballar aquesta setmana una mica el tema de les segones parts, intentar aguantar una mica més i ser una mica més regulars. També tenim un equip jove i també a vegades pequem una mica d'això, de la joventut, però bueno, afrontar-ho de la millor manera possible i a jugar-ho.
Bé, ja hem sortit de dubtes d'aquestes declaracions que eren del cap de setmana. Ara ja coneixem el partit que tindrà la Granada en aquests quarts de final contra la Múnia. Bé, la Granada que tenca aquesta temporada també encara amb aquestes celebracions del centenari, no? Temporada especial, evidentment, per un club quan s'arriba una fita així, i que es tenca amb tranquil·litat i també amb aquesta classificació per la Copa.
No, està clar que és un club que a part té solera, no?, també a la comarca, sempre està lluitant amunt i això. El Marcos, jo també vaig tenir la sort de conèixer aquella etapa que va fer per Castellbí, i és un grandíssim entrenador, sobretot a pilota parada. Per tant, haurem d'estar atents de cara a aquesta semi. Bueno, sí,
d'això també tenim un Excel?
No, d'això no, però sí, és un dels records que ell tinc. Crec que, per dir alguna cosa, si van fer 20 gols, 18 a pilota parada.
Cada maestrillo tiene su
librillo,
sí, no?
Sí, està clar, vull dir que és algo que crec que treballa molt bé, i ja està.
Doncs l'equip de la Granada, que tenca la Lliga d'Azé, zona tranquil·la, classificat per la Copa, per la seva banda, com dèiem, l'Olivella, a l'espera d'aquest estiu, de tot el que depari. Després encara ens queden, doncs, com tres quarts d'hora de programa, també podem parlar, no?, d'aquesta situació que es donarà amb aquesta reestructuració de les lligues, que clar, sempre pilla tots a peu canviat.
Bueno, és que ara, a finals de juny, hi ha una assemblea general on s'aprova un pla de competició i tu pots estar clar amb un seguit de coses i després t'ho canvien, i si no, t'ho canvien pel decret 125 i ja està.
O a meitat de temporada.
Però bé, al final acceptem totes les regles i el que volem és jugar i ja està.
I després, en clau Vilafranca, sort que almenys aquesta aprovació, aquesta ampliació dels grups s'ha aprovat fa una setmana.
Sí, perquè li permet preparar
el 26 de juny.
Li permet preparar perfectament la temporada, per entendre'ns. Hi haurà clubs que ja s'han mogut.
Molt entre cometes.
Però dins encara el play-off que s'estava jugant, el Sant Andreu encara estava jugant, vull dir que dins una mica el que encara seria temporada futbolística. Ha estat atípic també el de la tercera, que acabés tan aviat. Sí. Per tant, entre el Vilafranca allà, la Fundació a Primera Catalana, tindrem, espero, futbol penedesenc.
Sí.
Per tots els gustos o colors, no?
I sí que la idea l'any que ve, la temporada que ve, el que s'explica és que la tercera divisió, almenys el mes de maig, arribi. Va acabar Sant Jordi.
No.
Realment.
En el fons, nosaltres, a tercera catalana, perfecte, els clubs de quarta, llarga i amb motivació de Copa. Vull dir,
exacte, que hi hagi coses en joc, que també arribar despenjat, com dèiem, és complicat per tots. Doncs això pel que fa al duel entre la Granada i Olivella, derrota de l'equip de Marcos Soler per 3-5. No hi havia gran cosa en joc, pràcticament res. També des d'aquí l'enhorabona, no?, per la trajectòria al Morillas, que, com dèiem, s'acomiadava i a més ho feia veient porteria. Un altre partit que cobria Penedès Televisió aquest cap de setmana, duel també de la tercera, derbi maco, també dos equips que proposen coses, com és el Can Cartró i el Riu de Bitlles, i això es va demostrar. 3-3, de fet, al minuto de partit hi ha gol del Can Cartró, i el 2-0, que tampoc va trigar massa. Un Riu de Bitlles que li va costar entrar en el partit, va acabar millor la primera part, i de fet la segona la va començar endolladíssim, va aconseguir l'empat a 2 en pràcticament 5 minuts, i després aquella jugada del 2-3, que després també la comentarem, aquesta esportivitat que també tenim a la comarca i que també, doncs, dona peu, no?, a fets com que la Copa tingui també aquest ambient que té habitualment. Un Riu de Bitlles que marcava el 2-3, després que un jugador del Can Cartró quedés estès a terra, tenia mal, i tot just després d'aquest gol, doncs, els dos entrenadors van parlar, també amb mediació de l'àrbitre, i la banqueta del Riu de Bitlles, en aquest cas encapçalada per Alejandro Carretero, que va deixar el Can Cartró fer l'empat a 3 quan treia de centre, els jugadors es van apartar i va tenir el camí a porteria 8, per tant, aquells gestos que també sempre està bé veure, no són habituals, però de tant en tant, també en el context del partit d'ahir, última jornada, res en joc, una certa cordialitat, doncs també era propici.
No, està clar que a vegades aquestes jugades, jo que també em moc amb el món del futbol base, a vegades et trobes que des de la grada no s'entén. És que l'àrbit no ha parat el joc. És que l'àrbit també és humà i potser l'ha enganxat d'esquena. No ho ha vist. Han pogut passar 25.000 coses. I si hi ha hagut aquesta conversa entre entrenadors, equip tècnic, digue com vulguis, o jugadors, capitans, i s'ha arribat a aquest acord, és el millor que ens pot quedar a l'esport, també, no? Mm. Perquè tots volem jugar, competir, el que dèiem, no? L'eliminatòria, però el concepte de joc, que crec que també és important.
I sobretot que ahir no et venia d'això. Potser en un altre context ja veuríem, no?
Bueno, aquí llavors ja són no paraules majors, potser això hagués hagut un descens o qualsevol cosa en joc, i en aquest mateix sentit, igual per dir alguna cosa que... No, perquè era el Rodovelles qui s'avançava 2-3, i si hagués estat el cas de que el Rodovelles hagués anat l'ascens o l'altre, igual també aquella cordialitat de ja està, si l'altre equip no s'hi està jugant res, el que surti perjudicat de la jugada, per això jo crec que l'essencial és la conversa entre ells.
Exactament, i que al final això és ciència-ficció, tot el que parlàvem, aquest supòsit, no els podem tocar perquè no han passat. Doncs empat a 3 entre Can Cartri i Riudebitlles. Un Riudebitlles que, d'altra banda, tot i deixar-se fer l'empat, va tenir oportunitats per emportar-se els 3 punts, un penal que aturava també el porter del Can Cartró. Per tant, aquest repartiment de punts, repartiment de gols, un gran espectacle que es va veure al municipal de Can Cartró aquest diumenge al matí. Allà, el nostre company Oriol Domènech podia parlar amb els dos tècnics. Comencem amb el tècnic local, amb David de Tena.
Bon partit, no?, per acabar la temporada.
Bueno, sí, al final jo crec que l'empat és just, perquè jo crec que la primera part és nostra, la segona seva, i al final en 10 hem sabut, bueno, aguantar el resultat.
Com valores la jugada del gol, que un jugador del Can Cartró s'havia fet mal i ells us han deixat doncs tornar a empatar 3?
Bueno, jo sé, un acte de l'entrenador d'ells, no?, que és d'agrair, que normalment no es fa. No he vist la jugada, no puc comentar, perquè sí que he vist el meu jugador d'ell al terra, i ell anava dient tireu-la fora, i no l'han tirat perquè jo penso que tampoc ho escoltaven, i després, bueno, ens ha deixat marcar el gol.
Hi havia molta diferència a la taula, suposo, a la taula de classificació, suposo que content, no?, per aquest empat a 3.
Bueno, sí, content perquè al final acabem també sumant un punt, ja hem tingut l'últim tram de lliga, se'ns ha fet molt llarg perquè hem tingut moltes lesions, i quan estem tots o quasi tots competim bé, la veritat.
Valoració final de la temporada, doncs?
Jo sempre dic que bona, en altres objectius no hi ha cap objectiu aquí, sinó l'objectiu més gran de Can Cartró és que hi hagi futbol, i l'únic que valorem és que estem a tercera, que és un premi per una temporada l'any passat, i l'hem aguantat bastant bé, és el que pensem.
Doncs temporada positiva pel Can Cartró, que arribava a aquesta categoria després del curs somiat l'any passat amb aquest campionat de quarta, també aquella Copa de Campions, en la qual també van fer un bon paper, i aquest any a tercera també un bon paper, tranquil·lament, salvats, i fins i tot, si hagués durat una miqueta més la Lliga, haguessin dit alguna cosa en la classificació de Copa.
Bueno, l'han competit allà, vull dir que és el que dèiem a l'inici, no?, es classifica la Múnia a la penúltima jornada. Fins llavors la plaça era pel Can Cartró.
Sí, sí, exactament. Doncs bona temporada de l'equip de Subirats, estabilitzats en aquesta categoria. Veurem el curs vinent. També doncs, sembla que molts dels jugadors al final la continuïtat la tenen assegurada, que això al final és una mica el que...
És que això fa molt. El tema de bloc, de tenir d'aquelles 20 fitxes que tinguis, que realment tinguis 13, 14 jugadors que t'estan seguint, no? Tens aquest bloc, després sempre hi haurà el que per motius de feina ho haurà de deixar,
sí,
una lesió, diferents ocasions, i vas renovant, no? Però tenir aquest bloc crec que és essencial a qualsevol equip i a qualsevol categoria, des dels més petits fins als més grans.
Doncs també s'emportava un punt al Riudebitlles, que es va quedar amb la mel als llavis. Va tenir a prop la remuntada, amb gol inclòs d'Ivo Luque, que també, si no vaig errat, va repartir un parell d'assistències. Gol de penal, 43 gols aquesta temporada. Bé, unes xifres realment escandaloses. Si això fos una categoria superior, estaríem parlant d'un Haaland o una barbaritat així.
Bueno, és que és un bon killer.
Sí.
No hi ha un altre.
Doncs Ivo Luque, un dels protagonistes, però també ho era el tècnic Alejandro Carretero, que també parlava d'aquesta acció del 2-3, que es va passar del 3-3 després d'aquesta entesa entre les dues banquetes.
Bueno, el último partido de la temporada, la intención era intentar dar minutos a jugadores que no han tenido tantos minutos durante el año y bueno, el empate, un punto para los dos equipos, nada que decir.
Sobre la jugada del gol, que deixes que el teu equip es marqui un gol perquè hi havia un futbolista del rival a terra, com s'ha produït aquesta acció?
Bueno, supongo que la jugada es una falta que nos hacen a nosotros. Realmente seguimos la jugada y al ver que el jugador no se levantaba y eso, son cosas que pueden pasar y decidimos pedir que la tiraran fuera. Los jugadores que en ese momento estaban en la acción del balón no lo escuchan y la jugada acaba en gol. Al pedir que tiraran el balón fuera, podemos suponer y entender que al igual el equipo contrario, algunos jugadores se paran. Y bueno, como el partido estaba siendo como estaba siendo, decidimos pues bueno, poner las cosas otra vez en igualdad.
I una valoració de la temporada que ja s'ha acabat, cinquens a la classificació?
Bueno, una temporada que creo que es para felicitar a los jugadores. Contento por el trabajo del equipo, contento por cómo ha ido el año y bueno, supongo que empezar a planificar ya la siguiente y que hay una buena base con esta plantilla.
I la valoració és que no pot ser altra.
No, és que és aquesta. La veritat, ha fet una gran campanya, que és el que hem dit, no? Potser la temporada passada no li van sortir les coses tan bé, i és un equip lluitador, un equip que també ja fa molts anys, moltes temporades, que hi ha el Jandro, i per tant és molt reconeixible també el que a ell li agrada jugar, no?
Potser l'equip li va penalitzar probablement aquest final de 2022, aquella ratxa de derrotes, però és que estava fent uns números de fins i tot poder lluitar a l'ascens.
Sí, sí.
Doncs es tanca així la temporada tercera catalana i ja, com hem repassat al llarg d'aquest programa d'avui, ja tenim els encreuaments de la Copa, els repetim per aquells que us acabeu de sintonitzar-nos, aquest sorteig de la Copa que s'ha celebrat avui al vespre al Castell de Sant Martí. Repassem els partits. Comencem per aquest dissabte a les 5 de la tarda, Espirall-Hortonenc, i a les 7, la Granada-La Múnia. Si passem als emparellaments de diumenge, a les 5, Gelida-Riudebitlles, i a les 7, Sant Pau-Monjos. Recordem que la setmana següent es disputaran els partits de semifinals, els dos classificats de dissabte es veuran les cares entre ells, i els de diumenge també ho faran entre si. Algun favorit?
Home, això ho poses així, una miqueta...
Traient de banda que ja sé el que em diràs en el segon de dissabte, eh?
És que jo, mentre estàvem, no?, veient el sorteig, t'estava dient, hòstia, és que queden coses molt xules, queden parellaments molt xulos
i
que es poden decidir per qualsevol petit detall, eh? Vull dir que no... Ara m'hi diguessis que fem una porra, hòstia, cosa és difícil.
És que també és el que comentàvem abans, que...
El que jo no sé és com afecta als equips de quarta, que potser fa aquestes dues setmanes
clar,
que estan parats,
porten
no?
Porten unes quantes setmanes, és
no sé, veritat. No sé com han anat gestionant aquestes setmanes,
sí,
però...
Sí, perquè és el que t'anava a dir, clar, els equips de quarta venen forts, o venien, però és que, clar, estem
o sigui,
prop
clar,
tres setmanes, exemple, no?, sense jugar.
La Múnia podria haver optat a no entrenar, no? Penses, cap de setmana no jugues, fins a la Copa ja tenim temps, i ha entrenat aquesta setmana que no teníem partit i avui ja estaven tots, quan entrenem, no? Vull dir que a vegades això pot jugar-te una mica aquell no entrar a la primera. Però els partits duren 90 minuts i s'han de jugar tots. O el que vulgui l'àrbit, a vegades duren.
Exacte, sí, que les coses s'allarguen. Doncs tanquem així el capítol de Copa. Ja sabeu, aquest cap de setmana, acció al Municipal de l'Espirall amb aquests quatre partits que viurem en aquests quarts de final. Duels molt, molt interessants i molt parells. Veurem el que depara i la setmana que ve, en tot cas, doncs ja repassarem el que donin de si i quins són els equips semifinalistes. Recordem la final doncs, prevista pel diumenge 2 de juliol a les 7 de la tarda al municipal de Vilafranca. Veurem quins són els dos equips. També hi ha l'al·licient, no?, de l'Hortonenc, que es voldrà treure l'espineta de l'any passat. Era un dels temes que també es tractaven les diferents entrevistes que sentíem. Tota la temporada pensant, vinga, va, a veure si arribem a la Copa. Estan aquí i veurem si ho poden fer davant un Espirall que també Luis Midorado diu adéu, que se'n va cap al Moja.
Sí. En aquest cas, un exjugador també, no?, que ha vingut al Mònia, també havia estat a l'equip tècnic col·laborant, en aquest cas veí també d'allà. Jo li desitjo molta sort a aquesta...
Hi haurà feina.
A aquesta aventura, per entendre'ns, aventura en el bon sentit, eh?
Sí.
A segona catalana.
Hi haurà feina allà al Moja aquest any.
I ara estic...
És un repte complicat.
Sí. A veure també com queda... En principi ja serà una lliga normal, no? Diria que aquest any la segona catalana. Jo ja no sé el que tenen planificat, perquè... O sigui, tampoc no tens molta...
Assemblea el dia 30.
No tens molta referència perquè ha estat així una mica convuls, no? Aquest format de lliga que han tingut.
Sí, una mica també pels equips que havien de jugar-se la permanència, algun d'ells que ja arribaven amb 10 punts de desavantatge amb el tercer, ja deies...
Potser perquè no hi estàvem acostumats, i resulta que és un bon sistema, però com a mínim...
En la Lliga d'Ascens sí que haig de dir, almenys pel grup de l'Atlètic, que ha sigut espectacular, perquè els sis tenien opcions. Sí que és veritat que el Sitges arribava amb l'avantatge, l'ha fet valdre, ha pujat com a primer i amb una setmana d'avantatge respecte a la resta, però, clar, que sis equips tinguin coses en joc, està bé. En el grup del Moja estava l'equip del Vall d'Oreix, que arribava últim a 11 punts del tercer, que salvaven els tres primers.
I sí que, tot i que el Sitges sigui el Garraf, està bé, dos equips de la vegueria, per entendre'ns, a primera catalana.
I tant.
Alguna cosa potser es comença a fer bé a les bases per arribar aquí.
I Parchet serà, que seguirà l'any que ve a la Fundació, a l'Atlètic, en aquests SOS 23. Veurem també quants dels jugadors d'aquest equip continuen l'any que ve, si hi ha algun que fa el salt al Vilafranca. Evidentment, això s'està trucant a la porta, no es pot negar. Una altra cosa és que hi hagi la disposició i també les ganes d'assumir el repte d'estar a la tercera, que també és un salt interessant i complicat de fer. Passar d'una segona catalana a una tercera divisió s'ha de voler fer.
Bueno, hi ha moltes coses entremig que el món del futbol, per entendre'ns, amaga. Amaga, o que fins que no hi ets no ho coneixes, i també amb molta gent que parlem, no és el mateix el futbol o com està tot a dia d'avui que potser una dècada darrere.
Doncs, Marian, hem fet un programa, jo diria, no sé si d'emergència, però ha quedat molt ben parit. Moltes gràcies per afegir-te a aquest programa d'avui i per l'estona que hem passat aquí fent ràdio i parlant de futbol.
A tu, Eric, per convidar-me.
I acabem aquest programa d'avui també ja puntualitzant que aquest dijous sembla que tindrem ja fumata blanca pel que fa al futur del Futbol Club Vilafranca i a la seva banqueta. D'això ja anirem parlant més endavant. Que vagi molt bé.